de Movistar o segons què, aleshores has de trucar al manteniment i el manteniment et busca en el canal perquè si no el veus. És molt, tot molt pràctic. Tot està molt ben pensat. Molt ben.
No res.
Bueno, pues res.
Vinga.
Demà millor.
Demà sí. Sí. Demà... Demà serà...
Demà dijous, ja.
De traca.
Vinga.
Ja t'ho explic... bueno, ja explicaré
amb ja un missatge. Ja us escoltaré, Dacas. Va, que vagi bé. Adéu, les 8 en punt. Bona nit.
RAC 1, 9 amb Anna Ballonesa.
Últimes hores de Dani Alves a la presó de Brians. Demà està previst que el futbolista pugui sortir-ne després de dipositar el 1 milió d'euros que el tribunal li ha posat com a fiança, una decisió que arriba un mes després de la sentència de 4 anys i 6 mesos de presó i que ha sorprès la víctima de la violació. La seva advocada, Esther García, assegura que ho recorreran.
Molt sorpresa i molt indignada. Molt indignada perquè sembla que s'estigui fent una justícia per rics. Si tu entens que existeix encara el risc de fuita, has de mantenir presó preventiva.
Interessant també tenir en compte el vot particular d'un dels tres magistrats que posa en dubte que el fet de retirar-li el passaport eviti que Alves pugui fugir del país. De seguida ho ampliarem i també entrevistarem Francisca Verdejo, magistrada del jutjat de violència sobre la dona de Barcelona i delegada dels 5 jutjats que hi ha a la ciutat en aquesta matèria. Seran temps de tertúlia al costat de l'exdiputada Eulàlia Reguant, la directora de la Mira Magda Gregori, el sociòleg i exdiputat del Parlament Rafa López i també l'advocat i escriptor Jordi Cabré. Amb ells també parlarem de l'anunci que farà demà Carles Puigdemont des d'Elna per anunciar si es presenta a les properes eleccions catalanes del 12 de maig, sobretot després del moviment que explicàvem ahir del PP al Senat per intentar endarrerir l'aprovació de la llei d'amnistia. D'altra banda, avui també criden l'atenció les dades sobre les relacions sexuals a canvi de diners que tenen els joves. Segons un estudi de la Universitat de Barcelona, prop del 3% dels enquestats admet que ho ha fet alguna vegada. I parlant de més dades, sabrem per què cada vegada hi ha menys creients. Per primera vegada a Catalunya hi ha més persones sense creences religioses que no pas les que sí que en tenen. Analitzarem aquesta tendència amb Míriam Díez, directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. I repassarem els efectes de la sequera a la vinya. La DOCA va assegurar que la producció de cava ha caigut gairebé un 40% per la manca d'aigua i ja avisen que els preus hauran de pujar. I avui, per tancar el programa, a partir de les 10, entrevistarem la cantant aranesa Alidé Sans, acaba de presentar el seu nou disc, íntegrament en català, i ens vindrà a explicar com veu el futur de la llengua, a banda, evidentment, també de parlar del disc, de música i d'escoltar-la en directe. I acabem, com sempre, amb el titular del temps. Primer dia de primavera amb temperatures molt suaus, tot i que han baixat un parell de graus respecte ahir. A la tarda ha descarregat també algun ruixat local acompanyat de tempesta al voltant de la Vall d'Aran i del nord del Pallars Sobirà. Demà el cel continuarà enterbolit pels núvols prims i també per la presència de pols sahariana i a la tarda no es descarta algun ruixat local al voltant del Ripollès, la Cerdanya o també al nord del Berguedà. Els termòmetres pujaran i tocaran sostre de cara a divendres. De seguida tot amb més detall, ara són les 8 i 3 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Dani Alves, que es prepara per sortir demà de la presó. L'exfutbolista del Barça treballa contra rellotge per tenir-ho tot a punt. El més urgent és pagar el 1 milió d'euros de fiança que l'Audiència de Barcelona li reclama per poder quedar en llibertat provisional. Segons La Vanguardia, Alves ha recorregut un cop més al pare de Neymar perquè li deixi els diners, perquè ell té tots els comptes, recordem, embargats al Brasil per una disputa familiar.
És la mateixa maniobra que ja va fer servir per pagar la indemnització de 150.000 euros que va dipositar per la víctima, la via família Neymar. Per tant, molt probablement demà ja podrà fer l'ingrés i el tribunal donarà l'ordre a la presó de Brians 2 perquè li obri les portes. Dani Alves, condemnat a 4 anys i mig de presó per violar una noia a la discoteca Sutton de Barcelona, quedarà lliure mentre la sentència no sigui ferma.
Però per evitar precisament que pugui fugir, el tribunal li retirarà els dos passaports, l'espanyol i també el brasiler, una decisió que no s'ha pres per unanimitat. De fet, un dels magistrats ha emès un vot particular perquè considera que Alves hauria de continuar empresonat. Marc Poyato.
Dani Alves ho havia intentat diverses vegades, però sense èxit. Ara, un cop condemnat, ho ha aconseguit. El futbolista pot sortir de la presó després d'un any i tres mesos tancat, això sí, amb condicions. Ha de pagar 1 milió d'euros, se li retiraran els 2 passaports, haurà de comparèixer cada setmana als jutjats i no es podrà acostar a menys d'un quilòmetre de la víctima. Segons la resolució, s'ha reduït el risc de fugida del jugador.
El senyor Alves da Silva ha expresado su firme propósito de permanecer en todo momento a disposición del tribunal, como lo ha hecho desde el inicio del procedimiento.
Ara bé, dels 3 magistrats que formen el tribunal que l'ha jutjat, n'hi ha un que no pensa el mateix. En el vot particular que ha formulat, diu que s'hauria d'haver prorrogat la presó provisional a Alves fins al màxim, que són 2 anys. Considera que s'ha reforçat el risc de fugida i diu que la mesura de retirar el passaport no és efectiva, com s'ha pogut comprovar en molts casos en què la persona acaba eludint els controls a les fronteres. A més, afegeix que en el cas d'Alves encara seria més fàcil per la seva capacitat econòmica i el seu cercle d'amistats.
Una decisió de deixar en llibertat sota fiança a Dani Alves, que no ha agradat gens ni mica tampoc, evidentment, a la defensa de la víctima. L'advocada de la noia diu que està indignada perquè s'està fent justícia només pels rics, Mar.
Sí, la lletrada Esther García ja ha dit que pensa recórrer la decisió del tribunal perquè creu que no s'ajusta al dret. García està d'acord amb el magistrat que ha formulat el vot particular, que diu que el risc de fugida continua sent molt elevat. N'ha parlat el món a RAC1.
Que aquest risc de fuita persisteix perquè les acusacions mantenen la sol·licitud de penes de 9 i 12 anys respectivament, i que aquest recurs de les acusacions és prosperable. Per tant, bueno, la veritat que molt insatisfeta amb aquesta resolució judicial.
Tant l'advocada de la víctima com la fiscalia han presentat un recurs també contra la sentència que condemna Dani Alves a 4 anys i mig de presó perquè consideren que la pena és massa baixa. Però fins que el tribunal no resolgui els recursos i la sentència sigui ferma, després del TSJ encara hi ha l'opció de recórrer al Suprem, Alves estarà en llibertat a canvi d'1 milió d'euros.
Gràcies, Mar. Doncs bé, sobre aquesta decisió de l'Audiència de Barcelona i també l'escenari que s'obre ara en el cas de Dani Alves, avui li han preguntat al periodista del diario.es, Oriol Soler, què en pensa.
Dani Alves quedarà amb tota probabilitat en llibertat provisional aquest dijous perquè haurà aconseguit reunir en menys de 24 hores 1 milió d'euros. És el que té tenir amics rics. Per què 1 milió i no 5 o 20? O 50.000 euros, que era el que demanava la defensa del futbolista. La resolució judicial no aporta cap argument concret sobre la tria de la xifra. Com que la sentència està recorreguda, Alves és un pres preventiu. Per respecte als drets fonamentals, la presó preventiva no es pot convertir en una forma anticipada de complir la pena. Però això, que tan ben aplicat està a Dani Alves, estaria bé que s'apliqués sempre, també als robagallines pobres que no són famosos. Si Alves confia en la justícia, tal com va dir aquest dimarts, s'hi ha de tornar a entrar a presó i entrarà. El que seria horrible seria veure's complir el pronòstic que fa el magistrat partidari de mantenir Alves a la presó i tenir un condemnat per violació fugit i, el que és pitjor, sense haver fet cap programa per rehabilitar-se. Tant de bo que no passi.
Gràcies, Oriol. Avui, de fet, com dèiem abans, en temps de tertúlia parlarem i també analitzarem aquest cas amb Francisca Verdejo, magistrada del jutjat de violència sobre la dona a Barcelona. I precisament parlant de presons, el conflicte entre els funcionaris i el govern es traslladarà demà al Parlament. La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ha de donar explicacions per l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric i els sindicats han decidit, per tant, portar les seves queixes a les portes de la cambra. Les posicions continuen totalment enrocades, tot i que avui, per primera vegada, els sindicats i el govern s'han assegut a la mateixa taula. Benet Iñigo.
Una trobada a Palau amb 6 representants sindicals i la vicepresidenta Laura Vilagrà, que cadascú valora de maneres diferents. Per la portaveu del govern, Patricia Plaja, és l'inici del desgel.
Des del govern feia 6 dies que perseguíem poder fer aquesta trobada, poder-nos assentar, poder escoltar els diferents representants sindicals, i avui només és el principi. Agraïm moltíssim i creiem que és això, que és el primer pas per tot el camí que ens queda per recórrer i que l'hem de fer plegats.
Però els sindicats diuen que no ha començat cap negociació, que l'únic que han traslladat a Vilagrà és que sense dimissions a justícia no hi ha diàleg. Núria Nassarri, de la UGT, ho explicava així als 500 funcionaris que protestaven a la plaça Sant Jaume.
Molt bona disposició a que estiguem callats. Mai. Hem dit Mai. Que no, que si no hi ha dimissions, la lluita continua.
Per Núria!
Per Núria!
Per Núria!
Dimissió!
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 Ha estat una concentració molt sorollosa i emotiva, amb moltes referències a la cuinera assassinada.
Que sang Núria! Que sang Núria! Que sang Núria!
Avui fa just una setmana que la van matar al Catllà.
Gràcies, Benet. I si aquest matí eren els funcionaris de presons els que es manifestaven a plaça Sant Jaume, aquest vespre són els familiars dels presos. Demanen que el crim de Mas d'Enric i el conflicte laboral no esquitxi els interns. Avui mateix una quinzena d'entitats han denunciat a la Fiscalia i també al síndic de Greuges que s'han vulnerat drets dels presos. Des de la plaça Sant Jaume de Barcelona, Bernat González, bona nit.
Bona nit. La manifestació que encara segueix ha reunit a un centenar de persones. La majoria de manifestants són familiars de presos que denuncien que la protesta dels funcionaris està vulnerant els drets dels presoners i que els estan fent servir com a objecte de pressió. La portaveu de Famílies de Presos de Catalunya, García Amo, explica que els drets dels presos són innegociables.
Nosaltres compartim algunes reivindicacions. Jo aquí no dic res. Com si volen treballar menys hores, jubilar-se abans, cobrar més... Jo reivindico que on acaben els drets dels presos han de començar els funcionaris i que no es trepitzi els presos, perquè jo si al carrer hi ha una vaga puc anar per un carrer o me'n puc anar per un altre, però els presos no poden sortir de la cel·la per enlloc.
Davant d'aquesta situació, els manifestants també exigeixen responsabilitats per tots aquells funcionaris que hagin incomplert els seus deures i que hagin vulnerat els drets dels presos.
Passen gairebé 11 minuts de les 8 del vespre. D'aquí a menys 20 de 24 hores, Carles Puigdemont anunciarà si es presenta a les eleccions al Parlament de Catalunya. Amb el calendari sobre l'amnistia encara incert, el líder de Junts explicarà quines intencions té davant la cita electoral del 12 de maig. Serà a Elna, la Catalunya del Nord, en una conferència a les 7 de la tarda. A Puigdemont l'acompanyarà la plana major del partit. Junts confien que el possible pas endavant de l'expresident sigui un revulsiu per les eleccions, Laia Colomer.
Sí, des del primer moment que es va saber la data de les eleccions, a Junts per Catalunya han deixat clar que el seu candidat preferit és Carles Puigdemont. Ara bé, malgrat que totes les travesses apuntin cap ell, fins demà al vespre no se'n traurà l'entrellat. Ell mateix ho anunciarà en aquesta conferència a les 7 del vespre a l'Ajuntament d'Elna, una tria plena de simbolisme, tant pel paper d'Elna, l'exili republicà, com també perquè allà s'hi van imprimir les paperetes i s'hi van amagar les urnes de l'1 d'octubre. El partit creuen que Puigdemont és una carta guanyadora, el calendari de l'amnistia el juga a favor i és la primera vegada amb opcions reals de tornar a Catalunya. De fet, el seu advocat Gonzalo Boye ja ha dit que els jutges no podran impedir que se sotmeti a una investidura si té opcions de ser president. Una altra de les incògnites que s'haurien de resoldre demà és si a banda de les eleccions al Parlament també es presenta a les europees.
Doncs bé, en espera d'aquesta decisió de Puigdemont, Esquerra i Junts per Catalunya confien que les maniobres del PP d'ahir al Senat per intentar aturar la llei d'amnistia acabin en un no-res. Pere Aragonès assegura que per molt que els populars vulguin deixar l'amnistia i en paper mullat, no aconseguiran aturar-la. El president n'ha parlat en una entrevista a La Sexta.
Creo que es el enésimo intento del Partido Popular de boicotear una ley de amnistía. Por lo tanto, lo van a intentar mil veces en el Senado, fuera del Senado, pero no lo van a conseguir porque hay un acuerdo sólido, amplio, que además responde a una amplia mayoría también de la voluntad de la ciudadanía de Cataluña.
Junts també descarta que l'amnistia estigui en perill. La diputada Míriam Nogueras assegura que ja estan acostumats a les maniobres del PP. Ho explicava aquí al Món a RAC1.
Jo el que tinc claríssim és que tenim un calendari que ha fet el mateix Senat i en aquest calendari fet per ells mateixos diu que la data límit de la tramitació és el 16 de maig. Per tant, a partir d'aquí, si ells volen seguir retorçant al Parlament, haurem d'estar pendents. Però en tot cas, nosaltres la feina està feta, esperem que això quedi en no res i a seguir.
De fet, els populars ja rebaixen també l'impacte que pugui tenir aquesta maniobra i ells mateixos no creuen que pugui retardar gaire la tramitació. Però el cert és que l'ofensiva contra l'amnistia no és només política, sinó també judicial. De fet, el CGPJ aprovarà demà un informe sobre aquesta llei que la qualifica d'inconstitucional. Un document que dirà exactament el contrari del que va dictaminar la Comissió de Venècia la setmana passada. El xoc institucional, per tant, entre el Senat i el Congrés, ara s'hi suma aquest xoc jurídic també entre el CGPJ i el TC i Europa. Això sí, hi ha dubtes que tota aquesta estratègia acabi també dilatant l'aprovació final de la llei d'amnistia, tot i que tot apunta que a finals de maig podria ja entrar en vigor. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, el CGPJ demà aprovarà un informe demolidor que diu que l'amnistia és il·legal d'entrada per dos preceptes, perquè ataca la separació de poders i el principi d'igualtat, dos pilars bàsics de la Constitució. La Comissió de Venècia va dictaminar exactament el contrari, que això no era així. Fonts jurídiques citades per Europa Press aquesta tarda deixen clar que l'ofensiva del CGPJ per aprovar aquest informe tan dur és total. Amb el calendari de plens a la mà, el Senat ha d'aprovar la llei d'amnistia com a molt tard el 16 de maig. La majoria absoluta del PP la tomba, torna al Congrés, la cambra baixa la prova definitivament al ple del 23 de maig. Si això és així com marca la llei, el Senat haurà tombat l'amnistia abans de les eleccions catalanes i el Congrés l'haurà tornat a validar just després. Fonts del govern espanyol admetien avui que tota l'enginyeria política del PP ho pot endarrerir una setmana. A tot estirar 15 dies, però en cap cas més.
Sí, com sigui, però a banda de l'amnistia, aquesta precampanya electoral també arriba marcada per la proposta d'un nou finançament per Catalunya. Pere Aragonès reclama a la Moncloa que s'assegui a negociar-lo. El president de la Generalitat avui ha anat a Madrid per recordar als socialistes que depenen d'ells per continuar governant a l'Estat i també per deixar clar que l'objectiu final continua sent el referèndum. També des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, Pere Aragonès vol convèncer el govern espanyol i el recorda que té la paella pel mànec. El president defensa un finançament contraposat al d'Ayuso, creu que hi ha consens entre els catalans per tirar-lo endavant i avisa Salvador Illa que no es posi de perfil.
Debería dar apoyo a esta propuesta o defender los intereses de Cataluña o enfrentarse al gobierno de turno del Estado, especialmente si es del Partido Socialista, cuando puede haber una colisión. Que por una vez en una propuesta pues defienda los intereses de los ciudadanos de Cataluña y no los intereses del Partido Socialista Obrero Español.
El govern espanyol però li para els peus. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, defensa que a Catalunya no hi falten calés, sinó una bona gestió.
Si hay situación de colapso en la sanidad catalana, si la calidad del sistema educativo no es la que necesitan y la que desean, desde luego no es por falta de recursos, mírese si es por la propia gestión del gobierno.
La Moncloa, a més, avisa la Generalitat que per negociar un nou finançament ha de passar pel calçador de les altres comunitats. Res de negociar sol.
Gràcies, Arnau. I parlant precisament de diners, mentre estan a Barcelona, Jaume Collboni i Ada Colau tenen poc més de 24 hores també per posar-se d'acord pels pressupostos que s'han de votar divendres. El govern municipal pressiona els comuns i els retreu que no poden tombar un altre pressupost d'esquerres pel simple fet de voler entrar al govern. Sílvia Solanes.
Sí, per aprovar els pressupostos de Pere Aragonès, la condició sine qua non dels comuns era que saltés el macroprojecte del Hard Rock. La condició que posen a Barcelona és entrar al govern municipal. Tot i l'aval de les bases per rebutjar-los, la mà per les dues bandes està estesa. Ada Colau els demana moure fitxa des de Ser Catalunya, alhora que el tinent d'alcaldia d'Economia i Hisenda, Miquel Valls, en un toc contundent, els exigeix rectificar.
Em sento molt decebuda perquè recordem que el senyor Collboni va arribar a l'alcaldia per accident i com a mal menor. Vull dir que ell no va guanyar l'alcaldia.
La senyora Colau s'ha dedicat a buscar més excuses que punts d'acord. I també val la pena avui recordar els perjudicis que ha comportat aquesta actitud en els pressupostos de la Generalitat amb el seu propi govern d'Espanya.
Si divendres no hi ha acord, els comptes passen a estar vinculats a una qüestió de confiança. Això vol dir que si no surt un candidat alternatiu en el termini d'un mes, s'aprovaran de facto. Tant Colau com Trias ja van fer servir aquesta fórmula.
I per cert, que encara en crònica política ha mort Daniel Osàcar, l'extresorer de Convergència condemnat per desviar fons del Palau de la Música. Ho ha revelat aquest matí el món a RAC1, Xavier Melero, que va ser-ne l'advocat. Osàcar va morir aquest dilluns als 88 anys i estava pendent de judici pel cas del 3%.
Daniel Osàcar va ser una peça clau de Convergència Democràtica de Catalunya. Va començar sota la presidència de Jordi Pujol, que el va fer membre del Consell Nacional, i més endavant va ser tresorer del partit i secretari d'Artur Mas. El càrrec de tresorer li va permetre fer tots els tripijocs relacionats amb el cas Palau de la Música i el 3%. Pel que fa al Palau, a Osàcar el van condemnar 3 anys i mig de presó per desviar fons de la institució. Amb aquesta condemna va entrar a presó, però va rebre el tercer grau al cap de 2 mesos i mig. Com dèiem, la mort d'Osàcar l'ha revelat l'advocat Xavier Melero avui al món a RAC1.
Aquest dilluns va morir, suposo que ho sabeu, una persona, el Daniel Osàcar, que va ser responsable de finances de Convergència. Sí, va morir.
Què dius?
Sí, ha mort imputat per l'Audiència Nacional des de l'any 2014. Ha mort amb tot el seu patrimoni embargat, amb unes condicions absolutament lamentables.
Osàcar ha mort en espera de judici a l'Audiència Nacional, acusat en una peça del 3% que investigava el finançament il·legal de Convergència.
I mentrestant, a Madrid, atenció a això, Isabel Díaz Ayuso se li multipliquen els maldecaps, ara per un cas molt polèmic que afecta els mitjans de comunicació. El seu cap de gabinet ha admès que ahir va enviar informació falsa a un grup de WhatsApp amb periodistes. Concretament els va dir que 2 periodistes del diari Opuneix, encaputxats, havien intentat entrar a la força a casa de la presidenta de la Comunitat de Madrid. Un missatge, com dèiem, que va enviar a un grup de WhatsApp on hi ha periodistes. També els va informar que 2 periodistes del País assetjaven a veïns de la zona per extreure'n informació. Ara, però, el més sorprenent de tot és que ha reconegut que tot això és fals.
És una informació que van replicar diversos mitjans digitals, però que tant El País com el Diario.es han negat en rodó. Expliquen que els seus periodistes, degudament acreditats, estaven preguntant als veïns de la zona per corroborar algunes informacions i que la policia els va fer identificar. De fet, com dèiem, el cap de gabinet d'Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, hauria admès a aquests mitjans que havia enviat aquesta informació falsa, però argumentava que ho havia fet a títol personal i no com a cap de gabinet de la Comunitat de Madrid. Les associacions de premsa es posen les mans al cap i acusen el govern d'Ayuso d'atemptar contra la llibertat d'expressió.
Les 8 i 20 minuts, i encara Madrid és una també de les imatges del dia, la Guàrdia Civil escorcollant la seu de la Federació Espanyola de Futbol a les Roses per investigar possibles irregularitats en els contractes dels últims 5 anys. Roger Saperes, bona nit.
Bona nit.
També s'ha escorcollat el domicili de l'expresident Luis Rubiales, que precisament es troba fora de l'estat espanyol.
Sí, segons alguns mitjans estatals, Rubiales és a la República Dominicana, mentre s'han iniciat aquests escorcolls per ordre del jutjat de primera instància i instrucció número 4 de Majadahonda. El que s'investiguen són possibles delictes relacionats amb la corrupció en el negoci, administració deslleial i blanqueig de capital en contractes, com dèiem, dels darrers 5 anys. La Federació Espanyola ha fet un comunicat al respecte fa només uns minuts.
Doncs en té tots els detalls el Damià López, que ho ha estat seguint tot des de Madrid. Damià, bona nit.
Bona nit. Fins fa poca estona la Guàrdia Civil ha estat escorcollant les oficines de la Federació Espanyola, incautant-ne material. Els escorcolls continuaran els pròxims dies. S'investiga l'operació a través de la qual Luis Rubiales, amb la intermediació de Gerard Piqué i l'empresa Cosmos, va signar el 2019 portar la Supercopa a Aràbia per 6 temporades i 240 milions. 24 milions van anar a parar a Cosmos com a comissió. Avui s'han produït 4 detencions confirmades. Pedro González i Ángel González Cueto, del Departament Jurídic de la Federació Espanyola, J. Jiménez, del Departament de Recursos Humans, i Ángel González per l'adjudicació de les obres de la Cartuja. La Guàrdia Civil ha escorcollat també el domicili de Luis Rubiales de Granada. L'expresident de la Federació Espanyola és actualment a la República Dominicana. Mentrestant, pel que sabem, Gerard Piqué és avui a Londres per qüestions de negocis. La Federació Espanyola, mentrestant, ha fet un comunicat posant-se a disposició de les forces i cossos de seguretat de l'Estat i de la justícia, apostant per la màxima transparència i mostra també la seva preocupació per tots els fets viscuts el dia d'avui. Les pròximes hores continuaran els escorcolls en la recerca del que ja es coneixen com els papers d'Aràbia.
Gràcies, Damià. D'aquí una estona, Roger, repassarem la resta d'actualitat esportiva. Fins ara.
Perfecte, fins ara.
8 i 22 minuts i atenció a aquestes dades que destacàvem en començar. Gairebé un 3% dels adolescents diu que ha tingut relacions sexuals a canvi de diners o de regals durant l'últim any. És el que diu un estudi de la Universitat de Barcelona que posa el focus directament en els joves. En aquesta enquesta hi han participat més de 4.000 persones d'entre 14 i 17 anys. Joel Penya.
El 18% dels enquestats assegura que ha estat víctima de violència sexual l'últim any. En el cas de les noies, el percentatge creix considerablement. N'han estat víctimes una de cada quatre. La violència sexual més freqüent és l'electrònica, a través d'internet, amb una vuitena part dels casos. Ara bé, la directora de l'estudi, Noemí Pareda, explica que és preocupant, sobretot, que el 2,6% dels casos siguin d'explotació sexual.
Estamos hablando de chicos y chicas que dicen intercambiar sexo por alcohol, drogas, regalos, recompensas. Esta cifra se sitúa de forma muy similar a otros países europeos, pero debe alertarnos y tenemos que implementar recursos para prevenir que esto ocurra.
D'altra banda, la majoria de víctimes de violència sexual comesa per adults que coneixen assenyalen el seu pare com a autor. El segon perfil més freqüent és també el d'algun altre familiar.
I a tot això demanen 42 anys de presó pel professor d'extraescolars de Malgrat de Mar, al Maresme, que hauria agredit sexualment 3 alumnes. Hauria passat entre el 2020 i el 2022. L'home s'hauria guanyat la confiança de les menors per WhatsApp i després hi hauria quedat i les hauria violat.
Des que el van detenir ara fa 2 anys, l'acusat està en presó provisional. A més dels 42 anys de presó, la Fiscalia també reclama que se li apliquin més ordres d'allunyament de les víctimes, la inhabilitació per treballar menors quan surti de la garjola i una multa de 80.000 euros d'indemnització.
I mentrestant a Calafell, al Baix Penedès, el PSC exigeix al tinent d'alcaldia que plegui després que l'hagin acusat de violència masclista. El partit li ha obert un expedient per suspendre'l de militància, però li reclama que faci ell el pas.
Es tracta de Miguel Ángel Perín, detingut per un un suposat delicte de violència masclista. En un comunicat, el PSC argumenta la decisió perquè la violència contra les dones, sigui del tipus que sigui, diu, és intolerable i inadmissible. La direcció del partit diu que actuen de manera contundent i afegeixen que no admeten masclistes al seu projecte. El regidor socialista el van detenir ahir a la tarda i ha passat a mans de la justícia.
I encara en crònica de successos, denuncien dos nois per provocar 8 incendis l'estiu passat al Penedès.
Segons els Mossos, van encendre els focs entre el maig i el setembre de l'any passat en plena temporada d'incendis. Actuaven en terrenys agrícoles i industrials d'Avinyonet del Penedès, La Granada, Olèrdula i Vilafranca del Penedès. Els agents rurals van arribar a la conclusió que tots eren focs intencionats i després van aconseguir identificar els dos arrestats amb càmeres de seguretat i testimonis. Ara tenen 18 i 21 anys, però en el moment dels incendis un d'ells era menor.
I precisament, encara parlant del Penedès, però una altra qüestió, la sequera ha fet caure la producció de cava gairebé un 38% l'últim any. Ho diu la DEO Cava, que ha fet balanç de com ha anat el 2023 i asseguren que per fer front a aquesta falta de raïm posaran en marxa un fons de reserva. Montse Martí.
El president del Consell Regulador, Xavier Pagès, ha explicat que aquest fons de reserva serà de vi base per poder garantir una mínima producció de cava quan faci falta raïm.
A l'any que tinguem una bona collita, perquè hi vindrà, aquest raïm de més que té bona qualitat, el que es pot fer és elaborar com a vi, però vi de qualitat, i mantindre la bodega com un dipòsit, i si després, l'any següent, quan sigui, tenim mancança de vi, que ve del raïm, doncs l'aprofitem i el portem dintre el sistema. Això és el que seria una provisió de garantia, és tindre un coixí.
Tot i la sequera, el 2023 es van vendre 252 milions d'ampolles de cava, que és una xifra rècord. S'ha compensat la baixada de producció amb l'estoc d'altres anys. La DO Cava preveu també una pujada de preus del cava per la limitació de la producció.
I precisament en ple context de sequera, avui ha començat a Vic el Congrés BIT, Bioeconomia, Innovació i Tecnologia, unes jornades que serviran, entre d'altres, per ajudar els agricultors i els ajuntaments a aprofitar millor l'aigua. Ho explica la directora del Congrés, Carme Saez.
És un congrés que el que vol és transferir coneixement sobre les bones pràctiques, els millors casos, per tal que pogués servir de referent a qualsevol que ho vulgui aplicar, ja sigui indústria, pagesia. De fet, hi ha una de les ponències que és de Poma de Girona i ens explicarà com en aquest sector s'està reaprofitant l'aigua i com s'està utilitzant de manera molt eficient l'aigua.
La tercera edició del Congrés BIT s'allargarà fins demà i hi haurà una cinquantena de conferències i exposicions de centres de recerca tecnològica. 3 minuts per arribar a 8:45. Les agències de viatges confirmen que aquesta Setmana Santa els catalans tornaran a viatjar molt. Més de la meitat de les agències diuen que han incrementat entre un 5 i un 15% les reserves.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
I les destinacions preferides per aquests dies tornen a ser París, Roma i Londres.
Això sí, cada cop es va més als Estats Units per Setmana Santa. Les agències de viatges diuen que aquesta destinació ha crescut els últims anys entre les més buscades per la millora de connexions directes de Barcelona a Nova York. El sector assegura que la pujada de preus continua sense afectar la demanda. El president de l'Associació d'Agències de Viatges, Jordi Martí, explica més que cada cop es fan les reserves més aviat.
L'increment, podríem dir que estem parlant entre un 5 i un 10% tant d'allotjament com d'aeri. Ja vam veure l'any passat que ens vam trobar amb aquests augments, però que la gent realment tenia ganes de viatjar, va acabar viatjant i aquest any està fent la reserva en vistes de l'experiència d'aquests dos últims anys, on realment esperar va ser contraproduent perquè al final vas acabar pagant més i no anant allà on volies.
I asseguren que les restriccions per la sequera no estan afectant les reserves per venir a Catalunya aquesta Setmana Santa, ni tampoc de cara a l'estiu.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Les 8 i 28, el govern calcula que un de cada 3 pisos de lloguer a Catalunya hauran de baixar el preu amb la nova llei estatal d'habitatge. De mitjana, hauran de reduir-lo en poc més del 6%. Tot i això, la Generalitat, com dèiem a l'inici, creu que el nou topall de preus encara es podria aplicar a més habitatges. Eudald Martínez.
Sí, perquè l'índex de referència de preus aprovat per l'Estat és més elevat que el que contemplava la llei catalana tombada pel Constitucional. Concretament, ho és en 8 de cada 10 pisos. És per això que el govern demana poder aplicar una combinació dels dos índexs. Calcula que amb aquesta mesura el percentatge de pisos que haurien de reduir el lloguer pujaria fins al 57% i que, a més, els preus s'haurien de rebaixar un 12%, gairebé el doble que amb el sistema estatal. La consellera de Territori, Esther Capella, assegura que la llei empara la seva petició.
En breu sortirà el requeriment al Ministeri perquè reconsideri la seva posició i, per tant, rectifiqui. Si no ho fa, doncs interposarem el procediment judicial pertinent.
El govern ha fet els càlculs analitzant una mostra de 23.000 pisos d'arreu del país.
I, d'altra banda, just a les portes de Setmana Santa, avui hem sabut que a Catalunya la meitat dels ciutadans no són creients. És la primera vegada que predomina la tendència atea o agnòstica. Ho diu un informe de la Fundació Ferrer i Guàrdia, que s'ha fet a partir de dades com les del baròmetre del CIS.
Catalunya i el País Basc són els dos territoris de l'Estat amb la majoria de ciutadans que no creuen en la religió i on destaca l'increment de persones agnòstiques. Els joves d'entre 18 i 34 anys són els menys creients, tot i que cada vegada n'hi ha més d'entre 35 i 44 anys. A nivell sociològic, socioeconòmic, les classes més baixes són les més creients. Al conjunt de l'Estat, les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla són les més creients, tenen amb més d'un 70% de la població, seguides d'Extremadura i Castella-La Manxa.
Doncs avui analitzarem aquestes dades amb la directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, Míriam Díez. Serà a partir de 9:45 de la nit. Dos quarts de nou, Plataforma per la Llengua alerta d'una regressió en l'ús del català al Saló de l'Ensenyament. Gairebé la meitat dels expositors diu que no ofereixen informació oral als assistents ni tampoc tenen fullets informatius en català. Per l'entitat és una falta greu perquè és el saló de referència a l'hora de triar estudis.
Les dades no milloren gaire si només ens fixem en les universitats i els centres adscrits que hi ha. Un de cada tres no té la cartilleria de l'estant en català ni ofereix explicacions en aquesta llengua. El membre de l'executiva de la plataforma, Eloi Planes, ha atribuït la davallada del català directament a la desídia dels centres i les institucions.
Això ens indica una deixadesa i una manca de voluntat d'aplicar polítiques lingüístiques i de potenciar el català a l'educació, tant per part dels organitzadors com dels departaments que hi intervenen i també d'alguns expositors, fins i tot amb seu a Catalunya, que no tenen cap mena d'informació en català.
Comparant-ho amb l'edició de l'any passat, el percentatge de parades en català ha caigut en 20 punts. El Saló de l'Ensenyament estarà obert fins al 30 de març.
Més coses, el Ministeri de Sanitat es compromet a rebaixar les guàrdies mèdiques a 17 hores. Ara per ara, recordem, són d'un dia sencer, de 24 hores, un sistema que la ministra Mònica García ja havia anunciat que volia suprimir.
Aquest matí García ha fixat el topall de 17 hores per les guàrdies, ha assegurat que la reducció no afectarà el sou dels treballadors. També ha explicat que millorarà l'atenció dels pacients.
Que s'acabe con las guardias de 24 horas no significa que vaya a haber una disminución en las retribuciones de los profesionales. Lo que queremos es que los profesionales trabajen bien, que ningún paciente sea el paciente al que se le atiende en la hora 23 y, bueno, pues que se disminuya todo eso que la evidencia científica dice que son los errores médicos que se producen por el cansancio de los profesionales.
La ministra ho ha anunciat després de trobar-se amb una metgessa que ha aconseguit 110.000 signatures per demanar que s'acabin les guàrdies de 24 hores.
I on també hi podria haver canvis és en les condicions dels becaris. La Unió Europea vol que els estudiants en pràctiques cobrin el mateix que els treballadors de les empreses si fan funcions similars. L'objectiu és posar fi a les males pràctiques per part d'algunes companyies.
Brussel·les diu que hi ha empreses que fan servir els becaris per cobrir llocs de feina ordinaris. N'ha parlat el comissari de treball, Nicolas Schmidt.
Sobretot en alguns sectors hi ha un excés de períodes de pràctiques perquè les condicions de feina no són gaire bones i el salari és bastant baix. A més, molts d'aquests casos es donen en sectors on hi ha més dones treballadores, sobretot el de la salut, l'infermeria o d'altres.
A més de l'equiparació dels sous, la comissió també vol posar en marxa eines perquè els becaris puguin denunciar condicions precàries i puguin estar representats als sindicats.
Passen 3 minuts de 9:15, anem cap al Regne Unit perquè hi ha novetats en el cas de Kate Middleton. L'hospital que va operar-la investiga un treballador que va intentar accedir a l'historial clínic. Segons The Mirror, la London Clinic, que és el centre on la princesa de Gales va sotmetre's a una cirurgia abdominal, ja ha obert una investigació interna.
Es tracta d'una violació de la confidencialitat de la pacient i, per tant, suposaria un delicte. Aquest presumpte robatori ha fet molt mal a la reputació de l'hospital, que és el centre on des de fa dècades acudeixen els membres de la família reial britànica. De fet, també és on s'està tractant d'un càncer el rei Carles III. Tot plegat és un capítol més de l'enrenou mediàtic que s'ha generat al voltant de l'estat de salut de Kate Middleton. Les últimes hores també s'ha aixecat polseguera perquè se sospita que Caterina hauria retocat una altra foto familiar que es va publicar l'any passat.
Les obres de la Sagrada Família es podrien acabar d'aquí a 10 anys. Aquest, si més no, és el càlcul que en fa la Junta Constructora del Temple. El calendari passa per enllestir l'any que ve ja les obres del carrer Provença i també la Torre de Jesús.
La construcció arribarà fins als 172 metres, tot i això no s'inaugurarà fins al 2026, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. A partir de llavors, tots els esforços ja es podran concentrar en la façana de la Glòria. El president delegat de la Junta Constructora, Esteve Camps, espera acabar la Sagrada Família el 2034.
Aixecar la façana de la Glòria, la seva verticalitat, que és el que fins a dia d'avui tenim autorització municipal i arquitectònica, en 10 anys entenem que és més que suficient. Una il·lusió que en 10 anys està clara la seva família.
Just ahir va fer 142 anys que el bisbe Urquinaona va posar la primera pedra del temple.
I encara a Barcelona, però canviant de qüestió, l'Ajuntament ha posat en marxa una prova pilot per fer fora els coloms al barri de les Corts. La mesura consisteix a fer volar aus rapinyaires de manera intensiva durant un parell de setmanes, com ara falcons i àligues, perquè impedeixin que es formin més assentaments.
Un tècnic acreditat en falconeria visitarà els espais com els voltants del Camp Nou, els jardins de Bacardí i els de la Maternitat i farà volar una au rapinyaire perquè disgregui els grups de coloms. La prova pilot es fa en aquesta zona davant l'increment de coloms. A banda, també s'impedirà que actuïn els grans alimentadors, que són persones que donen menjar als coloms més de 2 quilos cada dia. Calculen que n'hi ha uns 350.
Els Premis Drac reconeixeran aquest any el Mago Pop, l'entrenador del Girona Michel Sánchez i la cantant Muixca, entre molts altres. Els premis que reconeixen persones, iniciatives, organitzacions i també projectes que han impulsat millores a la societat i s'entregaran en una gala que es farà el 9 d'abril al Palau de Congressos de Barcelona.
Antonio Díaz, el Mago Pop, ha guanyat el Drac Tots Som U, escollit per votació popular. Muixca s'ha endut el guardó a la revelació del 2024 i Michel Sánchez, l'entrenador del Girona, ha guanyat el premi Veu de l'Any per haver impulsat l'equip i per la seva integració a Catalunya. Però hi ha més reconeixements. El Premi Històries amb Ànima és per l'activista contra el matrimoni infantil Nada Aladar, que amb 11 anys va haver de fugir del Iemen perquè la volien casar forçosament i que ara viu com a refugiada a Londres. El guardó a la trajectòria és a títol pòstum pel fundador de Torrons Vicenç, Àngel Velasco, per haver convertit l'empresa en referent del sector. El Premi Projecte Cultural l'ha guanyat el Festival Sónar, que acaba de celebrar el seu 30è aniversari. L'Hospital Sant Joan de Déu rebrà el Premi Contribució al Benestar. El Drac a la Innovació Sostenible és per a l'estudi RCR Arquitectes i el Premi a l'Excel·lència és per al Club Patinatge Artístic Olot.
I en marxa també a aquesta hora l'Hospitalet de Llobregat, l'estrena d'Alegria, del Cirque du Soleil. El 30è aniversari de la seva creació, l'espectacle més icònic del Cirque du Soleil torna a la ciutat i arriba amb una versió renovada que manté alguns dels números més recordats.
Una producció amb més d'un centenar d'artistes de l'escenari, canvis de vestuari, piruetes impossibles i música en directe. Alegria sota una llum, que és el títol d'aquesta revisió de l'espectacle, s'estarà a la ciutat fins al 19 de maig.
I encara en cultura, atenció als fans de les Tresines, perquè demà arriba a les llibreries la biografia de les tres germanes més famoses de Catalunya.
Som les Tresines, les més bones veïnes que poguessis a una escala trobar. Sempre dispostes a donar...
Es diu Vida Tresina, biografia utilitzada de les Tresines, un llibre escrit a quatre mans per Jordi Milán i Pol Vinyes, de la cubana, que explica l'origen de les Tresines abans de la sèrie de TV3, Maria Cosó.
Tresina S.A. es va estrenar a Televisió de Catalunya l'any 1992, coincidint amb els Jocs Olímpics de Barcelona. La sèrie va ser tot un èxit i encara avui té legions de fans arreu del país. Però com era la vida de les Tresines abans d'aquell 1992? On van anar a escola? Com va ser la seva comunió? Van tenir mai parella? Aquestes i altres preguntes són les que respon el llibre Vida Tresina, que edita Rosa dels Vents i que, segons la Tresina i la Maria Teresa, han escrit amb l'ajuda d'un escriptor a l'ombra.
Era les coses allà on siguin. Tenia una persona a casa tot el dia allà entafonant, mentre nosaltres continuem treballant amb tots els pedidos i amb tota la feina i la gent que entra i que surt a casa nostra. No, i tenir aquella persona allà que et ve al darrere i escolti-m'hi això i escolti-m'hi allò, dius, al final, escolta'm, deixa'm en pau, nen.
No, hi estem acostumades.
Posa't allà amb un racó i escriu i ja anirem dient.
Per cert, que coincidint amb la publicació, la llibreria Ona Pau Claris lluirà fins dissabte amb decorats i materials originals de la sèrie.
I encara parlant de llibres, avui s'ha publicat l'obra guanyadora del Premi Anagrama de novel·la, Com un batec en un micròfon, que és el llibre de la filòloga i col·laboradora d'aquest programa, Clara Caraltó, que explica la història d'un amor d'estiu.
Explora els mecanismes de seducció a partir del Quim i la Gabriela, una parella amb una gran diferència d'edat. Ella té 18 anys i ell 39. Caraltó explicava aquest matí al Monarracú que el llibre no vol donar lliçons, sinó explicar una realitat que l'intriga.
Al final la literatura és l'espai, per mi és un espai on generar debat, on obrir preguntes més que no pas on donar respostes. Una cosa que he intentat és no jutjar-los, que expliquin ells la història, com han viscut els fets. Sirves ho deia, jo sóc escriptor, jo no sóc ni polític, ni psicòleg, ni sacerdot. O sigui, jo el que faig és explicar-te uns fets, constatar uns fets, i si de cas que sigui el lector... que se'n formi una opinió.
Caraltó presentarà el llibre demà a les 7 de la tarda en un acte a la central del Raval de Barcelona.
I en música, aquesta nit passarà per aquí, pel nou ser, a l'Ide Sants.
El jardí de Montpaire li ha també un vi. El jardí de Montpaire li ha també un vi.
La cantant aranesa que vindrà a presentar-nos el seu nou disc, Raids, ens cantarà una cançó en directe, però a banda de la música també parlarem amb ella de la Vall d'Aran, de l'aranès, i dels seus primers anys com a alcaldessa d'un poble que no té més de 70 habitants. Tot plegat serà a partir de les 10 de la nit. Minuts per les 9, moment pels esports. Roger Saperes, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui a RAC1 hem explicat per què Joao Cancelo va quedar fora de la convocatòria contra l'Atlético de Madrid diumenge passat.
El portuguès va ser baixa d'última hora sense que el club n'expliqués els motius concrets. Pel que sabem, a RAC1, un familiar de Cancelo se li va detectar un problema coronari i el club preventivament va optar per fer-li un reconeixement mèdic i descartar que tingués la mateixa afectació. Després de la situació viscuda amb el Kun Agüero, el club vol ser molt prudent amb temes com aquest i per això va decidir fer aquestes proves que, segons ha fet públic, el club fa només uns minuts. En un comunicat han descartat que el lateral blaugrana tingui cap problema de salut. Per tant, Cancelo ja té llum verda per jugar amb la seva selecció de Portugal, amb qui es troba concentrat.
Encara en futbol, dur comunicat de la comissió delegada de la Lliga contra el Real Madrid.
La comissió que representa tots els clubs de primera i segona divisió ha fet públic aquest comunicat on carrega amb contundència contra la decisió del Real Madrid de denunciar Martínez Munuera per no haver fet constar a l'acte de l'Osasuna Real Madrid insults racistes de l'afició a Vinícius. El comunicat fa palès el seu suport al col·legiat i considera aquesta denúncia un acte més de l'estratègia blanca per pressionar l'estament arbitral i mirar de treure'n un avantatge competitiu.
I avui s'ha disputat la tercera etapa de la Volta Ciclista de Catalunya, que ha deixat la prova vista per sentència.
Amb una nova exhibició de Tadej Pogacar, que ha mostrat avui la seva superioritat respecte a la resta de rivals en l'etapa de muntanya que ha finalitzat a Portainer.
Una etapa que ha seguit un dia més en directe al Gerard Ballera. Gerard, bona nit.
Bona nit. En només dues etapes de muntanya ha quedat clar que Tadej Pogacar juga a una altra lliga en aquesta volta. Avui s'ha tornat a exhibir aquí a l'estació de Portainer i això que el qui primer ha atacat ha estat Mikel Landa. A roda l'ha seguit l'eslovè que després ha exhibat l'atac definitiu. Ha guanyat en solitari, a 48 segons ha arribat el mateix Landa i després ho han fet la resta de favorits. A la general, Pogacar té un marge de 2 minuts i 27 segons sobre Landa, que afiança una mica més la seva segona posició. Té ara menys de mig minut sobre Blasov, que és tercer. Per darrere, encara la lluita molt i molt oberta per les posicions de podi. Demà, un descans pels escaladors. Etapa pels sprinters, amb sortida de sort i arribada a Lleida.
Gràcies, Gerard, i gràcies també, Roger. Fins demà, que vagi bé. Bona nit.
Bona nit.
3 minuts per 3 quarts de 9, moment pel temps. Gori Massip, bona nit.
Bona nit.
La primavera que ha arribat ja fa unes hores amb temperatures molt suaus que no sé si s'han de mantenir o no aquests propers dies.
Doncs sí, ben bé un parell o tres de dies més encara, on de nou parlarem d'aquest ambient molt agradable a les hores centrals del dia. És cert que avui a punts de l'interior i del sud del país han baixat un parell o tres de graus, però tot i així hem tornat a arribar als 25, per exemple, al Carràs o a Torres de Segre, al Segrià. En un dia d'aquest sol esmorteït, per una banda aquests núvols prims que anaven passant i la presència de pols en suspensió, que deixa aquest cel més aviat emblanquinat, amb aquest to terrós, i a la tarda amb alguna tempesta molt local a la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà, que ara ja són història, però que han deixat, per exemple, 2 litres per metre quadrat a la població de Garòs. Demà dijous seguirem amb aquesta mateixa tònica de temps, després d'una nit poc freda. Repetirem aquest cel mig enteranyinat, enterbolit, un sol en alguns moments apagats, i a primera hora del matí sí que aquests bancs de boira que es podien formar a trams de la costa però que s'haurien de dissipar ràpidament. A la tarda algunes nuvolades de nou al Pirineu, no es descarta algun ruixat al voltant del Ripollès, la Cerdanya, nord del Berguedà, i puja una mica la temperatura, aquest parell de graus o tres que comentava que avui havien baixat. Demà els termòmetres el recuperaran.
Doncs vaja, que ha entrat de ple aquesta primavera. Doncs sí. Gràcies, Gori, fins demà, que vagi bé.
Fins ara, adéu.
fins demà no, eh? Fins d'aquí una estona, que com sempre a les 10 el Gori Massip ens actualitzarà la informació del temps. Ara falten 2 minuts per arribar a 9:15.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Tertúlia del Nou Sé d'aquest dimecres 20 de març, avui amb la Magda Gregori, directora de la Mira. Bona nit, Magda.
Hola, bona nit.
El Rafa López, sociòleg i exdiputat del Parlament. Rafa, com estàs?
Molt bona nit, fantàstic.
El Jordi Cabré, advocat i escriptor.
Bona nit, com estem?
El Jordi i l'Eulàlia Raguant, exdiputada i llicenciada en matemàtiques. Bona nit, Eulàlia.
Hola, bona nit.
Bé, avui tenim diverses qüestions sobre la taula, però potser la que més ens ha cridat avui l'atenció és aquesta decisió, com a mínim aquesta resolució del tribunal que va jutjar a Dani Alves, i que, vaja, tot fa pensar que demà podrà sortir de la presó. Si avui no ho ha fet és perquè encara no ha aconseguit pagar aquest 1 milió d'euros que li demanen de fiança, tot i tenir, recordem, una sentència condemnatòria de 4 anys i mig de presó, una sentència que va sortir ara fa pràcticament un mes, i per tant sembla que demà el futbolista podria quedar en llibertat. Ara de seguida en parlarem també amb una magistrada experta en violència de gènere, però us volia preguntar si us ha sorprès aquesta decisió, o veient també com havia anat la rebaixa de la pena després de la reparació de la víctima amb el pagament dels 150.000 euros, si creieu que això era una decisió que es podia esperar. Començo per tu, Jordi, que ets advocat.
És que ho acabes de respondre molt bé. Sembla que després de la sentència que hi va haver era bastant esperable. El que passa avui és que les persones que parteixen de la base que Alves era culpable ho troben especialment indignant, perquè dona la sensació que pel fet de ser molt ric te'n pot sortir més fàcilment. No és exactament així. Evidentment ell pot reunir aquests diners, però si hi ha algun problema, si realment de discutir alguna cosa, és la sentència, que jo trobo que més aviat estava bé com a sentència, era prou equilibrada. On hi ha la discussió és allà, no amb el fet que ara, doncs en efecte, doncs, si realment pots complir aquesta condició, doncs puguis accedir a la llibertat. Em sembla que és una qüestió menor.
Eulàlia.
Que jo no comparteixo l'opinió del Jordi. Jo crec que es llença un missatge, que és el que deia l'advocada de la víctima avui, que és que hi ha una justícia pels rics i una justícia pels pobres, perquè si pots aconseguir aquesta quantitat, qui la pot aconseguir? Algú que es diu Dani Alves, efectivament. I alhora es llença un missatge, doncs, que en aquesta societat en el fons es pot acabar comprant tot. Ho pots comprar tot. També la llibertat en casos com aquest, i per tant crec que més enllà de la sentència, que podem discutir si era correcta o no, o
tinc la sensació que si hagués estat una persona amb menys capacitat adquisitiva o sense capacitat d'arribar a aquesta quantitat, se l'hauria posat una altra quantitat,
sí,
però i hauria pogut també accedir-hi.
És a dir, molt probablement una altra persona no tindria l'entorn que té amb capacitat adquisitiva per aconseguir aquest 1 milió d'euros. Per tant, que el debat que es genera també té a veure, no? I pot anar vinculat també amb el debat que s'està generant al voltant ara mateix de la situació de les presons catalanes, té a veure en com concebem, no?, el sistema penitenciari, per qui és, com, no?, com es gestiona, etc.
Mm-hmm. Però normalment, Jordi, perdó, una pregunta que li vull fer al Jordi com a advocat. Normalment, quan es demana una quantitat per una fiança, aquesta fiança s'estableix pensant que la persona
que pot accedir-hi
la pot pagar?
Sí. Sí, sí, sí. I en aquest cas, fins i tot ell va arribar a suggerir en diverses accions i diversos gestos, doncs, que tenia capacitat d'accés, no per ell mateix, no pels seus propis mitjans, sinó molt especialment a través de la família del Neymar. Això el jutgessa ho ha tingut en compte.
Són tres magistrats, una dona i dos homes, i el vot particular és d'un home.
Clar, és a dir, jo crec que això, una de les coses que cal destacar és que al final la decisió avui s'ha pres, no és unànime, per sort, per tant que hi ha un vot particular que un dels magistrats destaca, que evidentment l'exjugador hauria de continuar a la presó, i que fins que no es produeixi, fins que no arribi la meitat de la condemna, que seria el més habitual, doncs doncs no hauria de mantenir-se tot empresonat. I després hi ha un altre
tema. La meitat tampoc faltava tant, per la meitat.
Sí, és cert, però encara no hi ha arribat.
Ja,
I després hi ha una altra cosa, que és que el mateix...
Faltava un any.
Magistrat que ha fet aquest vot particular ha dit que realment el risc de fuga ha incrementat un cop a més aquesta sentència, cosa que sembla que l'audiència diu el contrari, no? Perquè si no entenc per què deixaria que hi hagués aquesta llibertat provisional si paga la fiança. Per tant, realment, és a dir, com poden arribar a valorar si el risc de fuga ha canviat i per tant ja no hi ha aquest risc de fuga si se'l deixen en llibertat provisional, perquè les circumstàncies no han canviat i ell no ha arribat ni a la meitat de la seva condemna.
No, efectivament, jo crec que hi ha temes molt interessants en la condemna. El primer tema que em sembla molt interessant és que dintre de les sentències hi ha diferències. És a dir, moltes vegades pensem que el dret, no? A veure què diu un jurista. Bueno, els juristes opinen d'una forma o altra. Ho hem vist amb el tema del terrorisme, ho hem vist amb l'amnistia, ho estem veient actualment. És a dir, hi ha un vot particular que diu exactament el contrari. Que diu dues coses que a mi em sembla fonamental. Que diu, no sé com s'ha valorat s'ha fet aquesta valoració del que el risc de fugida doncs, ha disminuït, una persona que podria fugir efectivament, una altra cosa que tinc un arrelament, ha demostrat l'arrelament, però podria fugir, i més quan té una sentència, és a dir, i una previsió de sentència. I segon apunt, que em sembla molt interessant, si tot això es basa en que efectivament la sentència final és menys que la sentència que li demana la fiscalia, fins i tot l'advocada de la curació, què passaria si el Tribunal de Suprem de Justícia de Catalunya decideix doncs, que la sentència se'n va a 9 anys. És a dir, em sembla interessant que hi hagin debats. Segon debat que em sembla molt interessant, i també ens hem de posar d'acord si som més punitivistes o menys punitivistes. Ho dic perquè moltes vegades, jo que soc molt liberal en aquest aspecte, em sembla que estem abusant del Codi Penal, estem abusant de l'àmbit del terrorisme en la resolució de problemes polítics, però moltes vegades en certs àmbits ens posem molt punitivistes i en altres àmbits volem despunitivitzar. Ens hem de posar d'acord. És a dir, cap a on volem anar? Ho dic perquè moltes vegades sí que és veritat que depèn de quins, perquè fins i tot vull recordar que la primera idea de la llei del CSI era de despunitivitzar, és a dir, i despunitivitzar i anar més cap a facilitar les vies de poder denunciar, és a dir, em sembla un debat molt interessant, i efectivament, hi ha un debat social darrere, perquè compta quan parlem de que és veritat que és proporcional el que t'imposen, no? El que has de pagar és proporcional, però tots sabem que proporcional no és progressiu, és a dir, per una persona que té pocs recursos, una proporcionalitat li pot suposar moltíssim.
Sí, sí,
que una persona que té 50 milions d'euros o tindria accés, ja veurem com ho faci, a través del pare Neva, perquè és veritat que aquests 50 milions no els té bloquejats, però no és el mateix, no? I després una reflexió que ens hem de posar, no? Perquè quan parlem del pagament que es fa per reduir, no? Per reduir part de la pena, sobretot...
150.000 euros.
Vull dir perquè a vegades, en aquests casos, s'ha donat moltes vegades que s'ha arribat a un acord econòmic. Jo crec que ens hauríem de replantejar si quan hi ha casos de violència i violència sexual i cas de masclista, doncs s'ha de poder arribar a un acord, perquè llavors sí que estem parlant d'unes persones que es podrien pagar aquests acords i altres persones que no s'ho podrien pagar. I, de fet, em sembla que pugui pactar un agressor amb la seva víctima no és la via, per mi, més adequada.
El que passa és que justament la via del pacte, jo volia esmentar això, eh? Evident que tot és legítim i la víctima avui, per exemple, té tot el dret a sentir-se malament. Perquè un es posa la pell de la víctima o fins i tot la seva advocada i pot pensar, escolta, potser si haguéssim entrat en negociació, potser hauríem tingut més ressarciment, hauria estat possible, és a dir, a nivell econòmic, segur.
Sí, però és que recordem que la víctima en aquest cas va rebutjar la compensació econòmica des del principi.
No estic dient que hagués hagut de fer-ho, eh? Estic dient que és possible que ara estigui dient, bé, potser hauria obtingut una altra cosa. Pel capdavall haver pagat 150.000 euros i una pena que al final serà efectiva d'un any i mig, home, pot ser que la víctima se senti fatal en aquest moment. Això sí que ho puc entendre.
Per intentar resoldre alguns dels dubtes que ens planteja aquesta resolució d'avui d'aquest tribunal, tenim en línia la Francisca Verdejo, que és magistrada del jutjat de violència sobre la dona número 2 de Barcelona i que també és la delegada dels 5 jutjats de violència sobre la dona que hi ha a Barcelona. Senyora Verdejo, bona nit.
Hola, bona nit. Bona noche.
Li volia preguntar si d'entrada vostè l'ha sorprès també aquesta decisió del tribunal, tenint en compte que Dani Alves té una condemna per violació. Vostè entén que ara se'l deixi en llibertat fins que la sentència no sigui ferma?
Bueno, es que la pregunta creo que no está bien enfocada. A ver, desde el punto de vista jurídico he leído el auto.
Sí.
y el auto, como decían ustedes ahí, tiene un voto particular precisamente del magistrado que fue el ponente en la sentencia condenatoria de Dani Alves, ¿no? Uh-huh. Es curioso este tema. Sí. Entender la sentencia desde el punto de vista jurídico el auto lo entiendo perfectamente y me gustaría antes de entrar en más profundidades de análisis de este auto decir que una cosa es la opinión jurídica que tengo y otra es la opinión social que se tiene de la sentencia y a nivel emocional cómo se puede sentir la víctima que se va a sentir mal toda su vida. La sentencia impone efectivamente la libertad provisional con fianza y es importante que dejemos claro una cosa. Dani Alves es inocente todavía. La sentencia no es firme. Pero no solamente impone una fianza, impone otras medidas cautelares tendentes a garantizar que este señor no se vaya del territorio y pueda estar presente en el caso de que la sentencia se revocara. Es decir, la sentencia plantea todos los escenarios posibles. Plantea una posible subida de la pena. Plantea incluso una reducción de la pena o una sentencia absolutoria como la defensa del señor Alves pidió y sobre la base de todos esos escenarios que plantea termina concluyendo que las circunstancias, no solamente los indicios han cambiado porque ahora son mucho más fuertes, pero sí ha cambiado el resto de las circunstancias, que es lo que discrepa el ponente Luis, ¿no? Uh-huh. Bien, insisto, desde el punto de vista jurídico la sentencia puede estar de acuerdo o bien con la mayoría o bien con el voto particular y es inatacable. Podremos quedarnos con la versión que más nos guste, pero desde el punto de vista social entiendo que la gente esté cabreada y pueda pensar que el que tiene dinero, como decían ustedes, sale y el que no, no. No sé el tertuliano que ha hablado, pero me ha gustado mucho la intervención de que ha dicho que quizás nos tenemos que replantear otro sistema punitivo. Destipificar delitos, porque fíjese, yo pienso que con la educación, con esa finalidad que tiene la ley del sí es sí, de reeducar como todas las leyes integrales, lo bueno sería que estos delitos no existieran porque hubiéramos sabido prevenir, educar y hacer ese cambio de paradigma que intentan hacer las leyes integrales.
Clar, però estem parlant d'una cosa que ara per ara, com a mínim, no és possible.
Ahora no es posible, desgraciadamente, pero ni este delito, que es uno de los más graves después del delito de homicidio o de los atentados contra la vida, ni de otros muchos delitos, desgraciadamente no es. Pero sí tenemos el que no pueda ser ahora mismo, y en esto estamos, me parece, todos y todas de acuerdo, no quiere decir que no se deba de intervenir en eso, en intentar educar y prevenir, ¿no?
Com dèiem, és interessant llegir aquest vot particular d'un dels membres del tribunal, el magistrat Luis Belestà, que, com hem dit, no està d'acord amb aquesta decisió i, entre d'altres, després hi entrarem en altres qüestions que posa sobre la taula. Però, per exemple, posa l'exemple de fins a 9 casos de l'Audiència Provincial que, amb penes inferiors a les de Dani Alves, sí que s'ha mantingut aquesta presó provisional per evitar el risc de fuga. Clar, legalment, en aquest cas, podria haver seguit encara un any més a la presó, Dani Alves, no?
Hasta justo la mitad de la pena, como él dice en su voto particular. Hasta la mitad de la pena, exactamente hasta los 2 años y 3 meses, como Luis dice en su voto particular. Uh-huh. Bien, cuando los juristas hacemos una resolución, ya sea un auto, ya sea una sentencia, para reforzar nuestros argumentos jurídicos, acudimos a determinadas resoluciones de la audiencia, o del Tribunal Supremo con la advertencia y las personas que están ahí, sobre todo Jordi, el abogado lo sabrá, de que lo único que vincula o debe de servir como fuente de nuestra inspiración a la hora de interpretar es la doctrina del Tribunal Supremo en el tema penal. Bien, bueno, sí. Para reforzar nuestros argumentos utilizamos eso, pero lo que no hay que olvidar, no podemos perder de vista que la sentencia es respuesta a un caso concreto y en ese caso concreto se deben de valorar las circunstancias concretas.
Pero sí, precisamente
lo, aquest... mismo que estas 9 sentencias que dice Luis, podríamos buscar otras 9 sentencias que dirían otra cosa diferente. Lo importante no es ver, que es importante, insisto, no quiero que se me malentienda esa sentencia, lo importante es el examen detallado del caso concreto y la aplicación de las normas procesales a ese caso concreto.
Doncs anem al cas concret, precisament. És una persona que, com tots sabem, amb mitjans econòmics, amb xarxa familiar, amb xarxa d'amics i de coneguts, i ho demostra el fet que en menys de 24 hores, gairebé amb tota probabilitat, aconseguirà 1 milió d'euros. Tenint en compte aquestes circumstàncies, Clar, com s'explica que no se l'hagi mantingut en aquesta presó provisional? Si vostè deia, precisament en cada cas s'han de mirar les circumstàncies, no?
Insisto en que no nos debemos de fijar solo y exclusivamente en la fianza, que es importante, pero como decía Jordi, para ponderar esta cantidad se han tenido en cuenta las circunstancias personales y la posibilidad de que pueda responder a esa cantidad o no. No nos fijemos solamente en la fianza. Se le van a retirar los dos pasaportes. Se le ha impuesto una obligación de comparecer ante el juzgado. El incumplimiento de cualquier medida de las que se le ha puesto, además de la fianza, va a implicar la revocación de esa libertad. Por tanto, él va a tener que comparecer, él está sujeto a un control judicial. Pongamos eso de relieve también. No es solamente la fianza. Y volviendo a lo que me ha preguntado, sí, efectivamente, el tribunal ha tenido en cuenta la capacidad económica y, como decía Jordi, posiblemente en otras circunstancias esa cantidad habría sido bastante menor. Es decir, la fianza implica que la persona que la va a poner haga un esfuerzo, entre comillas, para poder poner ese dinero, que sabemos que este esfuerzo, él tiene un soporte de amigos, de familia, que la va a poner, pero está valorada según sus circunstancias personales.
Pues no le pregunto.
Pero insisto, por favor, en este tema de que se le han retirado los dos pasaportes, de que se le ha puesto la obligación apuesta de comparecer y que si no cumple esas obligaciones, el levantamiento de la libertad, o sea, la libertad provisional se va a revocar.
Sobre aquest vot particular, precisament, que ha fet aquest magistrat, llegeixo textualment el que ha posat sobre la retirada del passaport. Diu, tampoco la medida de retirada del passaporte sería efectiva. Por desgracia, la práctica forense nos demuestra